PSOE i PP s'acusen mútuament de corrupció amb les mascaretes durant la pandèmia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Com era previsible, el cas Koldo ha monopolitzat la sessió de control al govern espanyol que avui s'ha fet al Congrés, un ple molt crispat on el PSOE ha arribat amb una bona notícia pels seus interessos. L'exministre Ábalos ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que des del grup mixt continuarà votant com un socialista més.
Això no quiere ser un problema para, de mayoría en el Congreso para el gobierno y yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista.
Per tant, l'aritmètica no se li complica al PSOE amb el cas Koldo, però tota la resta podríem dir que sí. Madrid, Paula Brujats.
Sí, el panorama polític per al PSOE és molt complicat, ho reconeixen fons del partit i admeten que el desafiament d'Ábalos els ha fet molt mal i que ha donat massa munició al Partit Popular. El PP estira tant com pot el cas Koldo per desgastar el govern de Pedro Sánchez. Avui Feijó l'ha fet còmplice de la trama i Sánchez li ha replicat que l'únic còmplice de la corrupció és ell.
Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó.
Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla.
Del Congrés al Parlament, on avui s'han començat a tramitar els pressupostos acordats ahir entre el govern i el PSC. Hem vist la tradicional fotografia de la consellera d'Economia entregant els comptes a la presidenta del Parlament, però perquè aquests pressupostos siguin una realitat, el govern encara ha de convèncer o els comuns o junts. I no serà fàcil, Parlament, Marta Corbalan.
Els comuns segueixen enrocats que no donaran suport als pressupostos si el govern no enterra el complex recreatiu del Hard Rock. Aquesta tarda hi haurà una nova reunió entre govern i comuns, però mentrestant el president aragonès redobla la pressió i ha intentat atreure els comuns, recordant que els pressupostos no inclouran cap partida pel Hard Rock.
El pressupost de 2024 no posa ni un euro relatiu al projecte de Hard Rock. El que sí que incorpora acords, mesures i recursos és per la sanitat pública del país, per seguir reduint les llistes d'espera, per millorar l'accés a l'habitatge i déu-n'hi-do els que incorpora, o per millorar en l'àmbit educatiu.
Els pagesos continuen tallant diferents carreteres del país en protesta per la situació al camp. Com ahir, les protestes que més impacte tenen són les de l'AP7 a Figueres i l'AP2 a Soses. Allà hi tenim la Núria Pereira i en Pere Joan Álvarez.
El tall de l'Alt Empordà de l'AP7 i la Nacional 2 s'hi han afegit avui una vintena de pagesos de la Catalunya Nord per donar suport i donar imatge d'unitat en les reivindicacions. Els pagesos amenacen amb fer durar el tall si no aconsegueixen reunir-se amb el conseller Mascort.
Es manté el bloqueig de l'AP2 i l'A2 amb tractors i pagesos que hi han passat la nit, alguns al ras i d'altres en caravanes aquí, amb ànims de continuar tant com calgui.
Doncs aquests no són els únics talls que provoquen incidències. Per exemple, al pont de Suert, els pagesos bloquegen els camioners des d'ahir a la nit. Amb tot aquest panorama, com tenim ara mateix el mapa del trànsit, Cèlia Quintana?
Bé, doncs a la demarcació de Lleida hi ha tallada, com deies, la P2 de Soses a Lleida, l'autovia 2 a Soses, A2 a Tàrrega i a Vilagrassa, WL12 al Batàrrec, la 22 al Macelles, la C14 amb talls a Tàrrega, Pons i Bassella, també tallada només per camions, la N230 i N260 al pont de Suert o la L303 als plans de Sió i a la demarcació de Girona, i a tallar de la P7 de Borrassà a Vilademuls i la Nacional 2 de Bàscarmi la Malla. Afecta sobretot amb cues, amb retencions la Corona de Figueres, a P7 de Llers a Borrassà, Nacional 2 de Vilamalla a Figueres i de Vilabertran a Figueres i la C26 amb cues d'Ordis a Navata. I encara afegim més talls, tallada la Nacional 152 per camions a Puigcerdà i la C38 a la frontera de Coll d'Ara sentit nord. I ara heu d'anar en compte perquè l'autovia 2 es manté tallada també a Bellpuig sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats, per bé que hi ha desviaments per l'interior de la població. Origina un tram de retenció destacable.
És d'aquells dies que cal planificar els trajectes abans d'agafar el cotxe. De la crònica internacional, l'opositor rus Alexei Navalny serà enterrat divendres als afores de Moscou, dues setmanes després de la seva mort. La seva vídua, que li ha agafat el relleu com a activista anti-Putin, dubta que aquesta cerimònia sigui tranquil·la a Brussel·les. Jordi Baró.
Sí, Yulia Navalny ha fet avui un discurs emotiu al Parlament Europeu a Estrasburg en un hemicicle ple amb ovació dels eurodiputats i on ha denunciat que no té garanties que el funeral divendres a Moscou es pugui fer amb llibertat. A la vídua de Navalny se l'ha vist avui molt trista, però també ferma. Diu que ni les resolucions ni els comunicats de preocupació ni tampoc les sancions de la Unió Europea són efectives contra Putin i que cal enfrontar-s'hi com a líder d'una banda criminal.
I a la cultura, un de cada quatre espectadors que tenia el cinema abans de la pandèmia encara no ha tornat a trepitjar una sala. Marc Ruiz.
Malgrat ser lluny encara de les xifres prepandèmiques, el sector treu pit d'haver crescut per tercer any consecutiu amb 78 milions d'espectadors a tot l'estat i 13,7 a Catalunya. Són optimistes de cara al futur i preparen estratègies per seduir el públic adolescent i recuperar el sènior.
Quan faltin 20 minuts per les 3 al Catalunya Migdia arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui al Tot Costa entrevista el director esportiu del Barça, Deco.
Pràcticament una hora de conversa on Deco valora, analitza la situació esportiva de l'equip, nega que el club vulgui vendre jugadors com Araujo o De Jong i, atenció, obre la porta a la continuïtat de Xavi la temporada que ve.
No diría que no podemos plantear, porque primero no tenemos nada contra Xavi, no hemos sido el club ni dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión.
Temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, si parlem del temps, què hem d'esperar?
Bona tarda, doncs hem d'esperar un temps encara dominat pel fort vent a moltes comarques, especialment dels extrems nord i sud del país. A diferència de les últimes hores, ja no esperem precipitacions, tarda de sol a molts punts, però amb intervals de núvols en alguns casos, i de cara als propers dies no s'albiren precipitacions significatives, potser sí a l'acabar la setmana algun ruixat, altre cop algun una nevada al Pirineu, vent i poca cosa més, i la temperatura sense grans canvis.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 6 minuts de les 2. I José Luis Ábalos, que no té previst posar en perill la ja fràgil majoria de Pedro Sánchez. L'exministre i exdiputat socialista al Congrés, ara el grup mixt, anuncia al matí de Catalunya Ràdio que continuarà votant el mateix que el PSOE, tot i que el seu partit n'ha iniciat el procediment d'expulsió per no haver entregat l'acte. La decisió d'Ábalos implica, per exemple, que donarà suport a la llei d'amnistia quan arribi el moment. A la mateixa entrevista apunta que Santos Cerdán va recomanar Koldo García, però evita assenyalar el secretari d'organització com a responsable en Andús, a Noguera.
Amb la marxa de José Luis Ábalos al grup mixt, el PSOE passa a tenir 120 diputats. L'exministre s'hauria pogut convertir en una nova peça tenint en compte les negociacions parlamentàries del govern espanyol en les mirades posades, en primer lloc, a la llei d'amnistia. Malgrat tot, Ábalos ha dit al matí de Catalunya Ràdio que això no serà un problema.
Això no quiere ser un problema para de mayoría en el Congreso para el Gobierno y yo seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista.
Ábalos ha lamentat que el PSOE hagi pres la decisió sobre el seu futur sense tenir-lo en compte i ha apuntat que s'ha sentit decebut perquè Santos Cerdán va intervenir en la decisió de fitxar Koldo García, el principal investigat en la suposada compra fraudulenta de mascaretes.
¿Santos Cerdán li va recomanar?
Bueno, sí, porque él, pero porque era un militante de Navarra, muy, muy dispuesto, y la verdad es que todo era a disposición.
¿Vostè creu que Santos Cerdán hauria d'assumir alguna responsabilitat?
Por eso es cuando viene la decepción y la confianza.
Ábalos ha insistit que ell no està involucrat en la trama i que la mateixa fiscalia admet que el procediment de contractació es va fer de manera correcta.
El problema, en todo caso, es el que es el que está investigando la Audiencia Nacional, es que a partir de las comisiones pudiera haberse derivado parte de a costa de esas comisiones un dinero a una persona que no tenía por qué cobrar. Todo lo demás no está investigándose porque la propia querida del fiscal dice claramente que el procedimiento era conforme.
L'exministre de Foment ha insistit que el PSOE ha comès un error obligant-lo a deixar l'escó i ha advertit que aquesta decisió no resol la cacera que ha emprès el PP.
Doncs té raó, perquè Ábalos, per bé que és ara mateix l'única víctima política del cas Koldo, veu com el PP apunta més amunt. I avui a la sessió de control del Congrés ha tret tota l'artilleria passant. Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez d'amagar durant 3 anys aquest afer, però també ha demanat fins a 7 compareixences a la comissió d'investigació que vol crear el Senat, on el PP, recordem-ho, té majoria absoluta. El president del govern espanyol, però, ha defensat que ells estan gestionant la corrupció de forma diferent dels populars. Anem al Congrés. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia. Dues estratègies ben diferents avui al Congrés. La dels dirigents del PP acorralant i apuntant directament a Pedro Sánchez pel cas Koldo.
Usted lo sabía y lo tapó. El señor Sánchez conocía todo. Cesó al señor Ábalos precisamente por eso.
Algo huele a podrido en las bases fundacionales del sanchismo.
Esta trama surge en la cabeza de su partido. Está instalada
en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
I l'estratègia de Pedro Sánchez obviant l'assumpte Ábalos, defensant l'honorabilitat i la lluita del seu partit contra la corrupció i confrontant-la amb l'actitud del PP i del seu líder.
Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. ¿Por qué cayó el señor Casado?
Sánchez no s'ha hagut d'enfrontar a Ábalos perquè l'exministre no s'ha presentat avui a la sessió de control i ha deixat buit el seu nou escó al grup Mix. El PSOE admet que estan molt tocats pel desafiament d'Ábalos, que els ha fet mal i que ha donat massa munició al Partit Popular. De fet, l'estratègia del PP passa per fer durar el cas Koldo i erosionar tant com puguin el govern espanyol. Avui el ministre de Justícia els ha retret fins i tot que s'han oblidat de l'amnistia.
Oiga, desde que sabemos lo que piensa realmente el señor Feijóo sobre l'amnistia, no dicen ustedes ni palabra sobre la ley de amnistía, ni palabra.
I mentrestant, la justícia avança en l'investigació del cas. Avui a l'Audiència Nacional ha declarat l'empresari Juan Cueto, el suposat cervell de la trama i que dirigia l'empresa que va vendre les mascaretes, ha negat haver cobrat comissions i ha defensat que els preus que es van vendre eren els de mercat. El jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs.
Doncs del Congrés de Madrid al Parlament a Barcelona. Perquè els pressupostos de la Generalitat per aquest any han començat el camí parlamentari sense els suports necessaris per tirar endavant, perquè els comuns de moment no els donen suport. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha lliurat els comptes a la presidenta de la cambra, Anna R., que els ha rebut amb una crida a la responsabilitat dels grups parlamentaris. Són uns pressupostos que incrementen la despesa en més de 2.400 milions d'euros i tenen com a prioritat l'educació, la sanitat i els drets socials. Anem al Parlament, Pilar García.
Hola, bon dia. El pressupost creix un 9,6% fins als gairebé 46.700 milions d'euros. La partida que augmenta més és la d'educació, en 700 milions, un 10%, amb aquests objectius que ha explicat la consellera Mas.
Complir amb la reversió de les retallades, també uns comptes que aposten fort per l'educació inclusiva, amb un increment de dotació de 399 efectius. Estem determinats i convençuts de la importància de la primera etapa de l'educació infantil i per consolidar aquesta gratuïtat enguany amb 67 milions d'euros.
La segona partida en increment és salut, amb 640 milions més, però s'hi ha d'afegir un fons addicional de 800 milions. També hi ha 1.000 milions per lluitar contra la sequera. I una altra despesa que creix, i un 76% és el pagament dels interessos pel deute, arran de l'increment dels tipus d'interès, i s'acosta als 1.400 milions.
El que també creix, Pilar, són els ingressos, ho fan un 12%.
Sí, sobretot per l'augment de l'import procedent del model de finançament, que són 29.700 milions. I també millora la recaptació d'impostos propis, com ara la taxa turística. En conjunt, segons la consellera Natàlia Mas, són uns comptes que responen a les necessitats del país.
Uns comptes que són expansius, que són ambiciosos i que són al mateix temps responsables. Aquest increment net de 2.400 milions d'euros anual són uns recursos que directament doncs, van enfortir polítiques.
I aquests números en quin context econòmic?
Doncs en un escenari d'alentiment de l'activitat econòmica, perquè es preveu un creixement del PIB de l'1,8%, que és més moderat que el del 2023, també amb una frenada de les exportacions i una taxa d'atur que es mantindrà per sobre del 9%, tot i que es crearan 39.000 llocs de treball.
Doncs quadrats els grans números, els dels pressupostos, ara falta quadrar-ne uns altres, que són els dels diputats que calen perquè tirin endavant, perquè un cop els pressupostos ja són al Parlament, comença el compte enrere perquè el govern aconsegueix el suport dels comuns per aprovar-los. El rellotge ha començat a córrer i la setmana del 8 d'abril serà caixa o faixa, perquè és quan els comptes s'hauran de votar definitivament. El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha redoblat avui la pressió als comuns perquè no els bloquegin. Continuem, de fet, al Parlament. Marta Corblan, bon dia.
Hola, bon dia. Després de tancar ahir l'acord amb el PSC, el govern dedicarà ara tots els esforços a intentar convèncer els comuns, perquè amb els 33 diputats socialistes no li surten els números per aprovar els pressupostos. Aquesta mateixa tarda, a 6:45, govern i comuns es tornaran a seure a la taula per negociar amb l'escull de nou del Hard Rock. Els comuns volen un compromís públic del president de la Generalitat que aquest complex recreatiu al Camp de Tarragona no tirarà endavant. En una compareixença aquest matí, des de la Galeria Gòtica de Palau, Aragonès ha intentat aplanar el camí, recordant que els pressupostos no inclouen cap partida per al Hard Rock, tot i que ha insistit que ell no pot aturar-ne la tramitació.
El pressupost de 2024 no posa ni un euro relatiu al projecte de Hard Rock. El que sí que incorpora acords, mesures i recursos és per la sanitat pública del país, per seguir reduint les llistes d'espera, per millorar l'accés a l'habitatge i déu-n'hi-do els que incorpora, o per millorar l'àmbit educatiu.
Mentre el govern intenta atreure els comuns, la tramitació parlamentària dels pressupostos ja està en marxa. Entre demà i dimarts, tots els consellers compareixeran al Parlament per explicar en detall els números del seu departament. El 13 i 14 de març es farà el primer debat en ple i la votació final està prevista la setmana del 8 d'abril.
I mentrestant, fora del Parlament, els pagesos no afluixen i mantenen els talls de trànsit en diverses carreteres i autopistes com l'AP7 a l'Alt Empordà o l'AP2 al Segrià. I això després que els pagesos quedessin decebuts de la reunió d'ahir amb el Departament d'Acció Climàtica perquè no hi havia el conseller i no es va arribar a cap acord concret. Per aquest motiu afirmen que continuaran tallant la circulació fins que no el rebi el conseller Mascort. Fem ara un desplegament per tot el país per saber quina situació hi ha a cada un dels talls. Ens ho expliquen la Núria Paraire, en Pere Joan Albrez i en Pau Rovira.
A Pontós, a l'Alt Empordà, el tall de la P7 i la Nacional 2 dura des de dilluns a la nit. Avui s'hi han afegit una vintena de pagesos de la Catalunya Nord per mostrar unitat en les reivindicacions, com la d'evitar la competència deslleial. Ho explica el pagès Eloi Grau.
Bueno, veient l'actuació ahir del conseller, que no va presentar ni la reunió que havia programada, i com van actuar els seus assessors, que va presentar un llistat de mesures per part de la plataforma, i ells van dir, bueno, pues ja... Jo darem resposta en 24-48 hores, doncs bueno, nosaltres farem el mateix. Estarem 24-48 hores, seguim pressionant. I si fa falta llarga, ho allargarem.
A més, avui a la P7 hi han vingut també pagesos de les Terres de l'Ebre i de Tarragona. Aquí hi ha uns 150 tractors. De moment, la intenció és quedar-se també aquesta nit, tot i el fort vent, i estan a l'espera de saber si es podran reunir amb el conseller per decidir si allarguen el tall més dies. Al Coll d'Ares, a la frontera amb França del Ripollès, els pagesos també continuen amb el tall, tot i el vent i la neu.
A Soses es manté el bloqueig de l'AP2 i l'A2 amb tractors i pagesos que hi han passat la nit, alguns al ras i d'altres en caravanes, amb ànims de continuar aquí tant com calgui, com assegurava, ho sentíem fa un moment, un pagès després del fracàs de la reunió d'ahir amb el govern. Altres vies bloquejades a la plana de Lleida són també l'autovia 2 a Tàrrega, l'Urgell, la 22 i la Nacional 240 al Macelles, al Segrià i la C14 a Ponts. Aquests són els principals talls de carreteres de la plana de Lleida, tot i que n'hi pot haver d'altres de forma puntual.
Aquí al Pont de Suert, a la N230 i també a Puigcerdà, la N152, ja fa més de 24 hores que duren els talls de via només per a camions que es van acumulant a tots els aparcaments del Pirineu. De fet, França ja va tallar la frontera per aquests vehicles ahir a la tarda i alguns han hagut de rebre avituallament aquesta nit. Una nit difícil també per a pagesos i ramaders que han patit el fred i el vent.
La nit, pues, freda, ha fet molt vent de val, han passat bastant fred, sort tenim el foc i poc hem dormit.
Hem passat tota la nit aquí i, bueno, i això seguirà fins que les coses s'arreglen. Aquí no mos mourà ni el vent, ni l'aire, ni la climatologia.
Les dures condicions meteorològiques i les hores acumulades fan que creixi cada cop més la tensió entre transportistes i uns manifestants que amenacen amb allargar els bloquejos, si cal, fins demà.
Doncs, com diu en Pau, una cosa és com ho veuen i com ho expliquen els pagesos, els acabem de sentir, i l'altra és com ho veuen i com ho viuen els transportistes. Aquestes que sentireu són les opinions d'alguns dels camioners que porten hores aturats al Pont de Suert.
Mal, porque es que esto no se hace así. El que pasen los coches y nosotros no lo veo justo esto que están haciendo.
Aquesta gent estan reclamant uns drets que jo crec que tenen raó.
Nosotros qué culpa tenemos, yo estoy con ellos, con los agricultores y los ganaderos, pero estoy parado aquí desde la 1:30, desde ayer.
I per tot plegat, aquests transportistes reclamaran a la Generalitat indemnitzacions per les pèrdues que els comporta el tall de carreteres. El sector quantifica en 10 milions d'euros l'impacte de tenir l'AP7 tallada tot un dia. Diverses agrupacions n'han parlat a Catalunya Ràdio. Joan Garcia.
Jordi Esparreguera, gerent de l'Associació de Transports de Girona, reclama al govern que compensi les pèrdues als transportistes.
El sector transport entén perfectament la revolta pagesa, però no pot ser que un sol sector estigui pagant les conseqüències de tot això. I aquí a nivell polític exigim que s'escolti els pagesos, que se'ls hi posi solució, exigim que algú es responsabilitzi de les nostres pèrdues i s'actuï.
I des de l'Associació d'Autònoms Transportistes de Catalunya, el seu secretari general, Carlos Folqui, posa l'accent en l'aspecte humà de transportistes com els de la Nacional 152 a Puigcerdà, atrapats des d'ahir a la tarda.
Des d'ahir a les 6 de la tarda tenim un centenar de transportistes que estan bloquejats, que no tenen possibilitat de moure's, que no poden tornar a casa seva o tornar a la seva empresa, que porten atrapats un munt d'hores. Això és una situació inacceptable.
El sector insisteix que es prenguin mesures que garanteixin la lliure circulació de mercaderies.
I abans de la publicitat parlem de l'aigua. Atenció, perquè a partir de l'11 de març s'abaixarà la pressió de l'aigua als 7 municipis de l'àrea metropolitana que gasten més: Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern i Sant Vicenç dels Horts i Tiana. L'organisme també reclamarà per escrit a 24.000 particulars i 250 grans empreses que facin un ús responsable d'aquest recurs. Paula Núñez.
Bon dia. Són 7 poblacions que en els últims mesos han sobrepassat el topall dels 200 litres per habitant i dia. Segons l'AMB, també comparteixen a grans trets dues característiques: un rendiment baix a la xarxa d'aigua, per exemple, a causa de les fuites, i poca densitat urbanística, és a dir, més cases amb jardí o piscina. Segons el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, els ciutadans gairebé no notaran la reducció de pressió a les aixetes.
Si per lo que sigui augmenta el consum, coses que no tenim previstes de puntes de consum, llavors sí que ho notaran, però en principi si el consum es manté i si es baixen encara més, l'efecte pràcticament no serà perceptible per la població.
La mesura s'ha acordat amb els ajuntaments i les companyies d'aigua que ja treballen per implementar-la. El llistat de municipis, però, segons àrea metropolitana, pot variar. En poden sortir poblacions si milloren les dades de consum i entrar-n'hi d'altres si s'agreuja la situació d'emergència per sequera.
I a tot això, el govern preveu apujar l'any que ve el cànon de l'aigua, que és el tribut que grava el consum en la factura de subministrament. La llei d'acompanyament dels pressupostos, ara en parlàvem, inclou canvis que encaririen entre un 20 i un 40% aquest cànon. En el cas dels usuaris domèstics, els habitatges amb menys consum podrien pagar un euro més al mes. Els que gasten més notarien increments de fins a 4 euros al mes. També pagarien més els habitatges que són buits. Ara és un quart i mig de 3. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim Crònica Internacional.
Catalunya migdia.
Vine al Fòrum Gastronòmic Girona a conèixer el present i futur de la gastronomia.
De l'11 al 13 de març convertirem Girona en l'epicentre culinari del país per als professionals del sector.
Més de 150 empreses, més de 80 reconeguts professionals i un ampli programa d'activitats. L'11, 12 i 13 de març al Palau de Fires de Girona.
Visita fòrumgirona.com.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Fa més de 30 anys que Borja Penalba es dedica a la música, al costat de veus tan rellevants com Maria del Mar Bonet, Lluís Llach o Obrim Pas. Ara presenta en solitari per primera vegada les seves cançons al Festival Barnasants. Aquest dijous 29 de febrer, el cantautor valencià es despulla per alçar el vol a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
2:23, moment d'explicar-vos que Yulia Navalnaya, que ha assumit el relleu de l'oposició russa, renya la Unió Europea per ser tova amb Vladimir Putin. I en la seva primera intervenció davant l'Eurocambra, la vídua de Navalny, que ha insistit a canviar l'estratègia perquè les sancions i les resolucions, diu, no tenen efectes en el Kremlin. Tampoc les té totes amb els funerals que es faran d'aquí dos dies als afores de Moscou pel seu marit. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Ovació avui a la vídua de Navalny en un hemicicle de l'Eurocambra a Estrasburg, inhabitualment ple. Els eurodiputats dempeus després d'escoltar Yulia Navalnaya, de negre, amb coll blanc, rostre trist, però paraules fermes per reclamar la Unió Europea que canviï d'estratègia amb Putin, a qui ha descrit com un monstre sanguinari capaç de tot. Navalnaya vol que s'investiguin els diners del president rus a Occident.
Putin és el líder
d'una banda de crim organitzat. Vosaltres i tots nosaltres hem de lluitar contra la banda criminal. No calen comunicats de preocupació, sinó recerca de socis de la màfia als vostres països, d'advocats discrets i financers que estan ajudant Putin i els seus amics a amagar diners.
Avui ha estat la vídua de Navalny qui s'ha adreçat al Parlament Europeu a Estrasburg a dos dies d'un funeral, ha denunciat sense garanties que es pugui celebrar amb llibertat. El 2021 va ser la filla qui va recollir el Premi Sàharov a la llibertat de consciència pel seu pare, llavors empresonat. La ciutat francesa, habitualment associada a la defensa dels drets humans, era una de les preferides de la família, segons ha dit avui Yulia Navalnaya.
Doncs de Brussel·les saltem a Teheran, on el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha fet una crida a votar a les eleccions de divendres davant el risc que una gran abstenció faci trontollar els fonaments de la República Islàmica. Els comicis aquest cop hi han estat exclosos figures de primera fila, com el moderat Hassan Rouhani, president del país durant 8 anys. El Consell dels Guardians és l'òrgan que qualifica o desqualifica els candidats. Ens ho expliquen els enviats especials a Teheran. Xavi Cusó i Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Entre els motius dels iranians per no votar hi ha la desafecció amb el règim després de la darrera revolta i també que molts candidats han quedat desqualificats i no es poden presentar a les eleccions. L'eliminació més sonada va ser la de l'expresident Hassan Rouhani, que ara no se li ha permès presentar-se als comicis per escollir l'Assemblea d'Experts, un organisme vital perquè haurà d'escollir el successor del líder suprem. L'organisme encarregat d'aprovar o eliminar candidats es defensa. Sentim el portaveu del Consell de Guardians, Tahan Nassif, en una roda de premsa multitudinària a Teheran.
Cada elecció té el seu escenari i les seves normes. Al nostre país, les eleccions presidencials tenen unes normes pròpies i úniques, i les eleccions per l'Assemblea d'Experts també. Les eleccions parlamentàries el mateix. Sobre Rouhani hem fet aquest procés i els clergues del Consell dels Guardians l'han desqualificat. És possible que s'accepti algú i després perdi aquesta condició.
Davant les crítiques que han desqualificat massa candidats, 14.800, Nassif defensa que els països veïns de l'Iran no celebren uns comicis tan democràtics com aquí i que només els que respecten la llei islàmica poden ser candidats.
Gràcies, Quim. Tornem a casa. L'Hospital Clínic engega un nou assaig CAR-T per leucèmies i linfomes únic al món. Es tracta d'un tractament amb cèl·lules modificades genèticament amb molt pocs efectes secundaris i amb resultats molt bons en la majoria de pacients. Actualment el Clínic ja compta amb dos CAR-T per a aquests càncers a la sang. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. L'ARI-3 és la suma dels dos CAR-T que ja té l'Hospital Clínic. Aquest tractament consisteix en fabricar cèl·lules amb una informació immunitària perquè ataqui a les cèl·lules tumorals i amb molt pocs efectes secundaris. El nou assaig es començarà a provar ja en una trentena de pacients amb leucèmies i linfomes i, si és igual d'efectiu, pot beneficiar gairebé el 90% dels pacients que ja no responen als tractaments habituals en leucèmies i linfomes. Ho explica el doctor Álvaro Urbano, que és coordinador del projecte ARI de l'Hospital Clínic.
Atacarà dues dianes per intentar que les recaigudes siguin en una proporció inferior, ja que tractament, que la veritat és que és únic al món, és la combinació de l'ARI-1 i de l'ARI-2, serà la primera vegada que es doni al món en un assaig clínic per a malalts amb linfoma, i ho començarem molt aviat.
Avui el Clínic ha presentat el documental ARI, una història d'amor i vida, que explica la trajectòria de l'ARI, que va lluitar incansablement amb l'Hospital Clínic per recaptar fons per desenvolupar el CAR-T, el primer que es va fer, per la seva malaltia. Ella no se'n va poder beneficiar, va morir abans del tractament, però avui dia 360 persones ja s'han beneficiat d'aquest CAR-T, l'ARI-1.
I continuem parlant de novetats ara tecnològiques, perquè un telèfon activat només per la veu o un altre que es pot controlar de forma remota són dues de les propostes que es presenten aquest any al Mobile World Congress per intentar acostar la tecnologia als més grans. Ens ho explica des del Mobile la Purificació Barcelona.
Es tracta del projecte Atenea, que compta amb el suport del Departament de Drets Socials i de la Taula del Tercer Sector per poder-lo implementar a tot Catalunya. Permet que els avis facin servir el telèfon només amb la veu i això els facilita molt l'accés a aquesta eina i també millora les seves relacions amb el seu entorn. Albert Isern és el responsable del projecte, que ja utilitzen 500 usuaris a casa nostra.
Atenea és una intel·ligència artificial en forma de mòbil, sense pantalles tàctils,
sense botons, que només amb la veu ajuda la gent gran amb les seves necessitats bàsiques. Per exemple, demanar cita al seu metge de família.
L'altra proposta de l'empresa basca SPC fa possible controlar de forma remota mòbils senzills i sense internet. Són aparells configurats perquè altres persones els puguin gestionar a distància només amb una aplicació.
El Departament d'Educació anul·la les decisions que es van prendre a l'últim claustre de l'Institut de l'Ebre, Tortosa, després que s'hagin conegut les presumptes irregularitats en la contractació d'alumnes en pràctiques, un cas que ha saltat aquest cap de setmana. Fonts properes al cas asseguren que es va negar als denunciants el dret de participar-hi. Ens ho explica el Punt de 2/4 des de Tortosa, en Jordi Barranca.
És una resolució emesa pels serveis territorials d'educació per una de les represàlies que s'haurien produït contra els denunciants del cas on s'ha tingut accés a aquesta emissora. No seria l'única perquè també hi hauria, recordem-ho, la culpabilització que haurien patit davant la comunitat educativa. Aquest migdia s'està fent un claustre, de fet, a l'institut i és ja on s'hauria de deixar participar-hi els denunciants segons aquest document d'educació. En les últimes hores, qui n'ha parlat del cas ha estat el delegat del govern a Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
A partir del desembre, on sí que tan pronte se detecta alguna informació que enceta l'expedient informatiu. S'actua des del primer moment, no se demora i no es demorarà per a disposar de les conclusions i prendre les mesures que corresponguin.
Mentrestant, aquest cas ja arribarà al Parlament, serà de la mà del PSC que preguntarà directament als responsables del Departament d'Educació.
De les Terres de l'Ebre a la Plana de Lleida. Allà, el dia 13 de març, es votarà la moció de censura que donarà temporalment l'alcaldia de Ribera d'Ondara a la Segarra al grup d'extrema dreta Aliança Catalana. Albert Puig substituirà durant uns mesos la que serà alcaldessa titular, l'exrepublicana Elisabet Jové, mentre ella estigui de baixa per maternitat. Lleida, Estela Busoms.
La moció de censura contra l'alcalde socialista ja està registrada a l'Ajuntament. L'han presentada les tres regidores abans vinculades a Esquerra Republicana i l'únic representant d'Aliança Catalana. Recordem que quan es va fer públic el possible acord entre les dues formacions, la direcció d'Esquerra s'hi va mostrar totalment en contra i la que va ser cap de llista, Elisabet Jové, va deixar el partit. Ella serà l'alcaldessa, tot i que els primers mesos, mentre estigui de baixa per maternitat, el càrrec l'ocuparà el primer tinent d'alcaldia, Albert Puig, únic regidor a la demarcació de Lleida del partit de Sílvia Orriols. Francesc Sabanés, que és l'actual alcalde, que serà desbancat el 13 de març, ho veu així.
Un matrimoni de conveniència que s'han creat aquí perquè les dues parts els interessava estar-hi, però no hi ha ni programa, no hi ha projecte, no es parla de poble, no es parla de res, i a mi el que em preocupa és això, que s'ha convertit en una cosa personal.
De moment, els impulsors de la moció no han donat explicacions. En tot cas, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, Francesc Sabanés deixarà l'alcaldia de Ribera d'Ondara després de 12 anys en el càrrec.
I acabarem aquesta informació territorial a Barcelona, on els veïns de Nou Barris denuncien 7 abocadors il·legals al límit de Collserola amb les zones habitades dels barris de Canyelles i les Roquetes. Restes de tota mena de material s'hi acumulen des de fa dècades. Hi ha també runa de reformes més recents, un problema que afecta altres punts del parc de Collserola. Jordi Corbán.
Ivan Patrici Navarro és membre del casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris.
Directament et trobes panots. Són abocaments que d'alguna obra que es va fer a Barcelona i en el moment, suposo que època a Porcioles o època sòcies als primers anys de la democràcia i els últims del tardofranquisme van llançar directament els abocaments a la muntanya. En el cas més greu que hem trobat és un cotxe sencer, oxidat, xassis de moto, bateries de cotxe.
Els abocaments incontrolats afecten, de fet, tot el parc de Collserola. Joan Vilamú és el cap del Servei de Medi Natural i Territori del parc.
L'any passat, per exemple, vam recollir 27 tones només amb aquests materials. Són pocs llocs, però cada un d'aquests llavors sí que implica moltes més hores de feina i el pes que retira és molt més perquè, és clar, normalment són això, materials que pesen, ja sigui fusta, ja sigui ferro, ja sigui runes o ja sigui uralita.
A banda de l'impacte paisatgístic, els abocaments il·legals poden comportar conseqüències greus per al medi ambient, risc d'incendi o contaminació dels aqüífers.
Ara passen 3 minuts de 2/4, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hem trobat l'invent perfecte per les teves tardes.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Caró.
un invent que et transporta a una altra dimensió.
Això és un somni. Desperta i apunta-t'ho.
Un programa que t'ensenya noves frases fetes en català.
No tinc la gamba per maioneses.
Que et fa pensar en les preguntes més transcendentals.
Nen, tu ets més d'eslip o de boxer?
O en els dilemes científics més rellevants.
Vaig provar a ficar-me al comandament del cotxe al costat del cervell i vaig comprovar que s'obria quan més lluny estava.
El seu cap amplifica el senyal.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està a la tarda.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Ocasión Plus.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSI Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
In the shadows of Arrakis lie many secrets.
Augmenten els espectadors a les sales de cinema per tercer any consecutiu, però el creixement s'alenteix. És la conclusió de l'informe de les patronals dels exhibidors catalans i espanyols que s'ha presentat aquest matí. A Catalunya les sales van atreure el 2023 un 20% més d'espectadors que el 2022, però respecte abans de la pandèmia, un de cada quatre espectadors encara no han tornat a trepitjar una sala. Ens ho explica en Marc Ruiz.
L'augment d'espectadors està propulsat pel fenomen Barbenheimer. Barbie, de fet, va ser la pel·lícula més vista a tot l'estat l'any passat, seguida de Super Mario Bros, la pel·lícula, Avatar, El sentit de l'aigua i Oppenheimer. Per aconseguir recuperar el públic que va fugir de les sales durant la pandèmia i que encara no ha tornat, una de les iniciatives que estan treballant les sales amb l'Institut de Cinematografia i les Arts Visuals és promoure el cinema entre el públic adolescent, basat en l'experiència francesa École Cinéma. El director de l'ICA, Ignasi Camus, n'explica l'objectiu.
Els adolescents triguen molt a anar a un cinema, és a dir, no han experimentat el que és veure una pel·lícula en pantalla fins molt tard. I el que volem és precisament que ja des d'inici tinguin coneixement de lo que és una projecció en pantalla i que representa una pel·lícula que hi ha darrere d'una pel·lícula. Ho volem fer en col·laboració inclús no només del sector d'exhibidors i distribuïdors, sinó també amb creadors i equips.
L'any passat hi van haver 13.700.000 espectadors a Catalunya. Això és un 21% més que l'any anterior. El sector és optimista respecte al futur i confia que l'estrena de Dune i l'augment d'espectadors a les sales de versió original i al cinema d'autor ajudin a mantenir la tendència positiva.
A world in which one gives one's life to be and to know.
Una exposició reivindica el col·lectiu Film Video Informació, creat a finals dels 70 com els pioners del cinema experimental i el videoart al nostre país. La selecció de pel·lícules, fotografies i altres treballs d'artistes com Eugènia Balcells, Eugeni Bonet o Manuel Huerga es pot veure a partir de demà al MACBA, però ja hi ha pogut anar la Montse Mas.
Sí, el col·lectiu FBI, que jugava amb la sigla de l'Agència Policial Nord-Americana, va marcar el camí per a molts altres cineastes i videocreadors en un moment en què el país es començava a obrir després de la dictadura. Escoltem dos dels seus membres, Eugènia Balcells i el també comissari de la mostra, Juan Bofill.
Acabava de morir Franco, no hi havia res, estàvem totalment desconnectats del món. Aquesta trobada entre nosaltres per la passió de la imatge i per la passió del cinema té que veure més amb unes ganes d'ampliar la visió, amb unes ganes de saber el que passava fora.
Tu, després de veure bon cinema experimental, veus més coses. Hi ha un punt visionari, una mica psicodèlic, fins i tot, d'obrir la ment.
L'exposició Bisbal Origen, Film, Vídeo i Informació ofereix més de 6 hores de gravacions fetes fins a finals dels 80.
Aquesta música m'està matant! M'ho ha dit el metge, esteu atentant contra la meva salut!
El Teatre Lliure estrena L'imperatiu categòric, un nou text de la dramaturga i directora Victoria Spunberg que protagonitzen Àgata Roca, qui sentiu, i Xavi Sáez. Barcelona, Marta Vives.
Inspirant-se en experiències personals, Spunberg fa un retrat social que planteja què és èticament adequat quan el sistema t'ofega. Amb dosis d'ironia, aborda temes com l'accés a l'habitatge, la precarietat laboral i la invisibilització de les dones a partir dels 50 anys. La protagonista és una professora associada de filosofia, Victoria Spunberg.
No és una persona extraordinària, no, és una persona ordinària, mundana, que ha estudiat, que ha fet tot el que havia de fer i que es troba passat els 50 anys, molt arraconada, ha estat dins el sistema, ha fet tot el que el sistema demana.
Àgata Roca es posa la pell d'aquesta professora d'ètica que està en crisi.
Que ha passat els 50 anys, que s'acaba de separar, que no té una família al costat que l'apoyi i que intenta buscar un pis a Barcelona. I bueno, aquesta realitat que ens passa a la ciutat avui dia, que és que no pots viure, però no només els joves, sinó molta gent de la nostra generació. No?
El muntatge té també un vessant filosòfic en què el principi de l'imperatiu categòric de Kant hi té un paper fonamental. L'imperatiu categòric es podrà a veure el Lliure de Gràcia fins al 24 de març.
I els homenatges a Niño de Pura i Manolo Sanlúcar, dos virtuosos de la guitarra i referents internacionals al seu gènere, són els pilars de la cinquena edició del festival Flamenc On, que comença demà a Santa Coloma de Gramenet. Anem cap allà, David Àngela.
Niño de Pura s'acomiadarà definitivament del seu públic de Santa Coloma de Gramenet, afectat per un Parkinson que l'obliga a penjar la guitarra. El festival també retrà homenatge al gran guitarrista i referent del flamenc Manolo Sanlúcar, mort ara fa dos anys. José Martínez, president de la Fundació Manolo Sanlúcar i organitzador del certamen, assegura que el festival vol reconèixer la contribució de Catalunya al gènere del flamenc.
Precisamente el hecho de que impulsáramos este festival era precisamente para darles su sitio, ¿no? Es decir, ponerlos al lado de grandes figuras para que realmente la gente se dé cuenta del talento que hay en el flamenco catalán.
El comiat a Niño de Pura serà el 2 de març al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet i el concert d'homenatge a Sanlúcar claurà el festival el 16 de març al Teatre Zorrilla de Badalona.
Catalunya migdia.
5 minuts i 3 quarts fins a les 3, la informació esportiva amb l'entrevista al director esportiu del Barça, Deco, al tot costa, Laia Tudel.
Una conversa àmplia i relaxada on repassa tots els temes d'actualitat blaugrana, entre els quals el futur de l'entrenador, la situació de Xavi o les vendes d'Araujo i de Jong.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Eliminatòria del Nàpols de Champions i abans de visitar Sant Mamés en partit de Lliga, Deco parla amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, pràcticament una hora d'entrevista que sentirem aquesta tarda íntegra al Tot Costa, però de la qual ara, Ramon Salmurri, en podem escoltar un fragment.
Sí, són reflexions de Xavi sobre, i de Deco sobre la mirada futbolística de l'equip i del director esportiu. Pel que fa al capítol de vendes, deixa'm dir que tanca la porta a possibles sortides, com per exemple en els casos de Frenkie de Jong o de Ronald Araujo, que ja saps, s'ha especulat molt. I sobre aquesta possible continuïtat de Xavi Hernández, Deco, diguem-ne, que no està taxatiu del tot.
Y si algo cambia, no diría que no podemos plantear, porque primero no tenemos nada contra Xavi, no hemos sido el club ni dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión, no planteamos porque esta posibilidad no hay. Entonces es que hablar de algo que de momento no existe. Ahora, si esta posibilidad pasa a existir, y discutiremos en el momento. Y cuando yo digo que no estamos hablando del entrenador, es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el entrenador, porque creo que es pronto, porque hay mucha cosa por delante.
Aquesta conversa sencera, avui al Tot Costa, a partir de les 7 de la tarda. I avui sabrem també si Alexia torna a jugar amb Espanya abans de reaparèixer amb el Barça després de 3 mesos de baixa per lesió. A les 7 de la tarda, Espanya-França, final de la Lliga de les Nacions, amb Alexia convocada. I què sabem? A aquesta hora Marcos García jugarà?
Mira, a aquesta hora no podem assegurar que no jugui. El que sí que sabem és que Alexia està fent uns darrers entrenaments, ens diuen, molt potents. Els preparadors físics del Barça han anat rebent les càrregues de treball que fa amb la selecció espanyola Alexia i les dades, en diuen, són molt bones. Ens diuen que va com un coet, literalment. Alexia se sent molt forta, està molt motivada, té ganes de jugar i de guanyar un altre títol, que seria aquest. Això és veritat que ja passa només amb el fet d'estar convocada, que ho està, però és clar, no és el mateix estar a la banqueta que jugar.
I el Barça ha rebut cap consulta o avís previ a la convocatòria d'ahir?
Cap ni una. Cap informació, cap avís, cap consens. Segons Criteri Esportiu, ahir escoltàvem Montse Tomé, la seleccionadora, dient que els metges de la selecció li deien que està en condicions de jugar. Ara bé, Alexia ve de problemes diversos al mateix genoll, recaigudes, i d'aquí que el Barça mantingui a hores d'ara la posició clara. Alexia no hauria de jugar avui. A priori, Tomé la tindrà a la banqueta i no podem descartar que jugui segons com vagi el partit.
I ara que el Girona s'ha retrobat amb la victòria a la Lliga, l'equip de Michel té una altra assignatura pendent, marcar un gol de falta directa, perquè fa força temps, Eduard Solà, que això no passa.
Sí, molt de temps, gairebé 4 anys. L'últim gol de falta directa va ser el juliol del 2020 a Lugo, a segona divisió, en plena pandèmia. El va fer Adai, i la pilota va entrar després de tocar la tanca defensiva. I per trobar l'últim gol de falta directa a primera divisió, hem d'anar fins al gener del 2019, amb Aleix Garcia marcant el camp del Llevant. Són dades que hem donat al capítol d'aquesta setmana del Girona Reservat, on en Xavi Soler, més a més, també ens ha explicat que el tema de les faltes va més enllà del Girona. Aquesta temporada, només 4 gols de falta a primera divisió a la Lliga. Ferran Torres al Barça, Alcaraz al Cádiz, Saúl Coco de les Palmes i William José del Betis. I només 9 gols de falta en tota la temporada 21-22, rècord negatiu de moment. Tot plegat, coincidint amb la marxa de la Lliga de Messi i Cristiano Ronaldo. Pitu Comadevall, especialista en faltes directes, exjugador del Girona, i que va arribar a debutar amb el primer equip del Barça, a primera divisió, ens ha donat la seva visió del perquè.
Aquesta temporada no estic veient gols de falta, però és que no és que sigui un mal del Girona, com estàvem dient, sinó que és de tots els equips. Sí que és veritat que la marxa d'en Cristiano i Messi feien molts gols de falta a ells. No crec que sigui un problema d'entrenar-los o no, perquè jo crec que els segueixen entrenant. Sí que és veritat que també ara doncs, es vigila molt més les faltes i ja es fica un jugador al terra també perquè no passi per sota. Però jo crec que també és una cosa de qualitat individual o d'habilitat a l'hora de tirar faltes. Potser ara sí que falten jugadors en aquesta Lliga que sàpiguen tirar faltes.
Doncs interessant aquesta reflexió que fa Pitu sobre els gols de falta, una reflexió ampliada en aquest episodi del Girona Reservat que ja trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma Trescat, i on aquest episodi, a més, hi ha una participació d'una convidada especial. I 21 anys després de guanyar la Copa del Rei, el Mallorca torna a classificar-se per una final. Ahir van eliminar els penals la Reial Societat, Arnau Mercader.
Així és, el Mallorca es va avançar a l'inici de la segona part amb un gol de Gio González, però els Txuri-Urdin van empatar al minut 70 amb un gol de Mikel Oyarzabal. El duel va arribar als penals, on el porter Dominic Graeff i Sergi Darder van ser els herois mallorquinistes. Darder ha assegurat que marcar el penal decisiu va ser molt especial en un any difícil per ell.
No ho puc amagar, que està sent complicat. Ja el primer dia que vaig arribar aquí venia amb una il·lusió terrible, el qual segueix amb ell, evidentment, però pensava que no seria tan difícil. Que te faiguin aquest detall que diguessin de poder ajudar a Skint, que la cosa vagi predestinada d'aquesta manera, és el dia més feliç des de que estic aquí, segur, en diferència.
El futbolista mallorquí va haver de fer sacrificis per tornar al Mallorca. Per això el tècnic Javier Aguirre es mostrava feliç que fos ell qui marqués el cinquè penal.
Se llama destino. Darder sacrificó cosas para venir a su casa y hoy el destino lo puso ahí y se lo merece.
El Mallorca espera rival per a la final de Copa, que sortirà del partit que jugaran demà l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Els bascos parteixen amb avantatge després de guanyar l'anada per 0-1.
Parlem d'un nou rècord d'Erling Haaland. El davanter del Manchester City va firmar ahir un repòquer de gols, 5 en la golejada 2-6 contra Luton, Montserraia.
5 gols en 58 minuts de joc, un gol cada 11 minuts. Rematada dins de l'àrea, en carrera amb un defensa al costat, en carrera en solitari, Erling Haaland és home gol. I el jove davanter de 23 anys veu com la seva eficàcia augmenta quan té al costat el migcampista Kevin De Bruyne. El belga el va assistir ahir en 4 dels 5 gols del noruec.
Of course, massive. Look at what he's doing.
Per descomptat que el Kevin té una gran influència en mi, només cal veure el partit que ha fet. És un plaer jugar amb ell. Tenim molt bona connexió, sabem el que volem l'un de l'altre. Ens mirem sovint al camp durant el partit, encaixem bé i és una persona intel·ligent i m'agrada jugar amb persones intel·ligents.
I like to play with my guys.
Haaland ha estat 2 mesos lesionat i De Bruyne 5. Tots dos tornen a estar al 100% en un tram decisiu de la temporada. Pep Guardiola, l'entrenador del City, destaca la connexió entre tots dos.
Crec que l'Erling necessita el Kevin per la seva visió, qualitat i generositat. El Kevin és el jugador menys egoista que conec de cara a porteria. Si pot fer marcar algú altre, ho fa. I el Kevin necessita el moviment de l'Erling. Sabem que junts són molt agressius.
We know how aggressive they are and aquest no és el primer rec pòquer de Haaland. Va firmar 5 gols amb el City en un partit de Champions al març de l'any passat, en què van superar el Leipzig 7-0. Haaland ha tornat per continuar fent història.
Pausa i quan tornem, una recomanació.
Perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club.
Catalunya migdia.
La meva infància és sinònim de compartir i cooperar. L'acompanyament d'un equip estable i compromès ha estat una guia constant en totes les etapes formatives. Aquí va començar el meu projecte de vida. Aquí he après a encarar el meu futur. Descobreix l'Escola Cooperativa. Vine a Escoles Coop.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Homenatge de marisc al millor preu? No tens excusa, perquè fins al 20 de març a La Sirena t'estalvies 2 euraços en la capsa de 2 quilos de gamba austral supergrossa premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Es pot entendre un assassí?
Et penses que ets més llest que ell? Et penses que seràs qui aconseguirà que confessi?
Si em puc fiar de tu, et portaré cap al fons amb mi.
És culpable de la mort de moltes dones i noies, oi que sí?
Què m'explicaràs?
Doncs tot.
A la ment de l'assassí. A TV3 aquesta nit és la gran pel·lícula.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs el que us dèiem, una recomanació, perquè avui estrenem un nou audiodocumental del podcast d'esports, Rècords, que es titula Cruyff versus Núñez. Recupera la relació de Johan Cruyff i Josep Lluís Núñez a partir de documents de l'Arxiu de Catalunya Ràdio i de TV3 i de testimonis directes d'aquella època, com Joan Gaspar, Miquel Àngel Nadal, Ramon Besa, Lluís Canut, Albert Parrín. Són 2 capítols i, a més, un tercer extra amb la roda de premsa de Núñez l'endemà de la destitució de Cruyff, que crec que és una de les rodes de premsa més memorables i que, per tant, ja ho podeu recuperar també amb aquest episodi del nou podcast d'Esports Rècords. Us deixem però un tastet d'aquesta, precisament d'aquesta relació entre Cruyff i Núñez.
Sempre creia que decías el presidente, pero cuando yo estaba claviado siempre digo quiero hablar con el señor Núñez. Bueno, presidente, digo no, señor Núñez es padre, porque su hijo también estaba. I ahí ja me descarcava jo.
Perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club.
Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia.
No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments.
Interessant i divertit. Aquests nous episodis del Rècords a Catalunya Ràdio trobareu a l'app de Cat Ràdio i a la plataforma 3CAT. I a l'Espanyol viu una setmana plàcida després de la victòria èpica del cap de setmana al camp de l'Eibar. Dissabte els blanquiblaus rebran l'Osca i buscaran encadenar 3 victòries per primera vegada amb Ramis. Avui Sergi Andreu n'ha dit la seva al central Víctor Ruiz.
Sí, el central d'Esplugues reconeix que la victòria d'Ipurú els ha d'anar bé per guanyar confiança i estabilitat i fa una crida a no deixar-se emportar per l'eufòria en cas de victòries com les de l'altre dia o pel desànim el dia que no s'aconsegueixen els 3 punts.
Para darle un poquito más de tranquilidad y estabilidad al equipo, a la situación, y bueno, buscando siempre esos puestos de ascenso directo, que es el objetivo primordial. Se gestiona pues intentando reflexionar y no siendo extremista, manteniendo un poquito la calma en los peores momentos y controlar un poco esa euforia, como podría ser en este caso, con la victoria de último fin de semana.
Víctor Ruiz ha demanat a l'afició que estiguin al costat de l'equip dissabte que ve contra l'Òscar. Reconeix que no els ajuden gaire les mostres de malestar de la gent, però que depèn dels jugadors capgirar l'estat d'ànim social.
Les últimes lesions a l'Uni Girona han obligat el club a moure fitxa i avui Xavi Soler han anunciat un nou fitxatge.
Sí, han fitxat ràpid la substituta de Rebecca Gardner, que just dilluns es confirmava que s'havia trencat el tendó d'Aquiles. És una australiana, Ale Lauren Nicholson, arriba de la Lliga Australiana, on va ser la millor defensora i una molt bona tiradora de 3, això sí, sense experiència a les lligues europees. D'aquesta manera en parlava la directora esportiva de l'Uni Girona, Laia Palau.
És una jugadora completa, amb bon percentatge de tir de 3, li han donat el premi a millor defensora de la Lliga Australiana, una mica jugadora capaç de tot, amb físic i amb capacitat de notació.
Nicholson no podrà pas arribar per això en el partit decisiu de demà a la pista del Galatasaray. Les jugadores de l'Uni han marxat avui per defensar la renda de 13 punts a la tornada dels quarts de final. Ho han fet amb la pivota australiana Mariana Tolo. A priori és dubte per un cop que no la va deixar jugar en el partit del cap de setmana, però s'espera que pugui tenir minuts en el partit decisiu de demà, que començarà a les 6.
I al Baxi Manresa ha arribat un acord amb Elias Valtonen per desvincular-se del club. El jugador finlandès ha estat 3 temporades a l'equip del Bages i ha disputat prop de 70 partits. Aquesta tarda es presentarà la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, tant pel que fa a la prova masculina com la femenina. Isaac Vilalta, el que tothom espera és saber com serà l'etapa reina.
L'etapa del penúltim dia del dissabte, que es disputarà per carreteres berguedanes i que ha aixecat molta expectació. Avui sabrem el perfil de totes les etapes, el recorregut complet, més enllà de sortides i arribades, que això ja se sap. I el que sí que podem avançar és que l'etapa reina, amb sortida a Berga i final a Caral, comptarà amb 5 ports de muntanya. D'aquí a poques hores els sabrem tots, però la volta passarà per Pradell, un port poc conegut i que és dels més durs de Catalunya, amb rampes que superen el 20%. Aquesta etapa s'acabarà a Caral, un port més curt, però també amb trams molt durs i on s'hi espera la presència de moltíssims aficionats. La volta masculina, del 18 al 24 de març, començarà a Sant Feliu de Guíxols i també pujarà a Vallter i a Portainer. Mentre els participants, atenció, Tadej Pogacar, Sepp Kuss o Geraint Thomas. La volta femenina estrenarà categoria i format. Per primera vegada serà una prova per etapes del 7 al 9 de juny i tindrà alguns dels millors equips del món. Començarà a Manresa, pujarà a la Molina i s'acabarà a Barcelona. La presentació d'avui començarà poc abans de les 6 i la podreu seguir per Esport 3.
La Marató de Barcelona ja ha tancat inscripcions i s'ha convertit en els últims anys en un gran reclam per al turisme esportiu, en detriment de l'esportista local, perquè Montse, els participants d'altres països aquest any ja superen els maratonians a casa.
Aquest any s'ha arribat al 57% de participants forans. Mauro Llorenç, el director de la Marató, ho veu com un aspecte positiu.
És fet rècord d'estrangers. Tenim un 57% d'estrangers i amb volum total de participants i també de percentatge, doncs és l'edició que més estrangers tindrem. Evidentment, és una cursa d'aquí, volem que els catalans se sentin com a casa, però sobretot també els estrangers. Això és important per nosaltres, important per la ciutat.
Després d'uns anys complicats, l'any passat va haver-hi 15.000 inscrits. L'organització de la Marató de Barcelona ha dissenyat un nou recorregut, més pla, més urbà i cèntric, amb la intenció de captar més corredors. I dues setmanes abans de la cursa han tancat inscripcions amb 20.000. La participació femenina a la Marató de Barcelona és del 25%, una de cada quatre. I Mauro Llorenç ha explicat que tindran un bon cartell de corredors d'elit africans. La Marató de Barcelona, que arriba a la 45a edició, es disputarà el diumenge 10 de març, començarà a la plaça Catalunya i acabarà a l'Arc de Triomf.
I més curses. Núria Gil es va tornar a emportar el títol de campiona de Catalunya de trail, disputat a Barcelona, abans d'afrontar el campionat d'Espanya. La reusenca s'ha consolidat com la referència al nostre país en aquesta modalitat, Carles Vila.
És el cinquè títol consecutiu per Núria Gil en aquest campionat de Catalunya, en una cursa que va encetar la seva temporada d'aquest any.
Volia provar com trobava, quines sensacions tenia. Fa pràcticament un mes que he començat a entrenar aquest any, ha sigut un inici de curs, algo estranya per mi, i volia sincerament veure com estava de sensació. La carrera van ser 23 quilòmetres amb 1.000 positius aproximat. Va ser una carrera molt ràpida, el ritme de cursa va ser infernal.
Ara Núria Gil ja està centrada en el pròxim campionat d'Espanya absolut abans de començar a pensar en les proves internacionals. Recordem que en el palmarès de Gil també figura una medalla d'or al Mundial de Curses de Muntanya.
Aquest cap de setmana la Fórmula 1 torna a arrencar a Bahrein, Laura Colell, i aquesta temporada serà especial per un pilot que competirà per última vegada amb l'equip que l'ha vist guanyar fins a 7 mundials.
Sí, el Mundial de Fórmula 1 és a tocar i serà l'últim en què Hamilton i Mercedes vagin de la mà. Aquesta temporada el britànic s'acomiadarà de l'equip on ha estat des de 2013, perquè a partir del 2025 Hamilton ja vestirà el vermell de Ferrari. El Gran Circ, que comença aquest cap de setmana, tindrà un total de 24 cites, una més que la temporada passada, pel retorn del Gran Premi a la Xina. El clar equip a batre serà Red Bull. El neerlandès Max Verstappen ha guanyat els tres últims campionats del món i ell explica que vol continuar creixent.
Serà difícil intentar repetir l'any que hem tingut, però sempre hem d'intentar aprendre i créixer. Això no significa necessàriament guanyar la mateixa quantitat de carreres, però sí, crec que pot ser un cotxe molt competitiu i ara ens toca treure'n el màxim profit.
El Mundial arriba enmig de l'enrenou del cas Horner, que afecta el màxim responsable de l'equip Red Bull, i s'ha resoldre abans que comenci el Mundial diumenge.
Sí, hi ha una investigació oberta sobre Christian Horner, el cap de l'escuderia, per una conducta indeguda. Encara no se sap si el faran fora o no, però el que sí que es coneix és que la decisió sortirà a la llum abans que comenci aquest primer Gran Premi.
I acabem amb altres informacions en format més breu, amb la Marta García. A París han robat un dossier amb dades i plànols dels Jocs Olímpics d'aquest estiu.
Es tracta d'una cartera que portava un funcionari de l'Ajuntament quan li han robat en el metro, una cartera que contenia informació relacionada amb la seguretat dels Jocs, però les primeres investigacions apunten que ha sigut una casualitat i que no anaven expressament a robar-li a ell.
Cosa que fa que tranquil·litzi una mica més aquest robatori. Avui hi ha jornada en les dues competicions de la Lliga de Waterpolo.
En la femenina, Tenerife, Echei de Mediterrània, 9:45, del partit que tanca la 12a jornada. En la masculina, 2 partits. Tanca la 13a jornada el Sabadell Sant Feliu, i avançat a la 15a el Barcelona Matador. Tots dos se juguen a 9:45. A més, este migdia s'ha presentat l'anuari del Waterpolo català.
I en tennis, bon resultat per Albert Ramos al torneig de Santiago de Xile.
Ha guanyat el seu partit i, per tant, jugarà els vuitens de final davant del mallorquí Jaume Munar. En 700 ha superat el bolivià Hugo Delien per 2-7, 6-3 i 6-2.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Aquesta tarda al Tot Costa, entrevista amb Deco. Seguim a la segona hora al Catalunya Migdia amb Joan Bota.